Ràdio Estel. Pol Marsà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marsà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Des d'aquest moment i fins les 9 estarem encantats de fer-vos una mica més de companyia amb el The Very Best of la setmana al nostre programa nocturn de la casa. Ja sabeu, som la banda de Camins que descansa, però no massa. Ara us oferim tastets de la Macedònia de la ràdio. Bona vesprada aquest dissabte 26 de febrer del 2022.
Avui, per començar els camins...
Un testimoni, una experiència vital, una experiència espiritual, la de Eva Fernández, que dimecres ens presentava el seu llibre Un viaje sin equipaje, en què explica la seva experiència de lluita contra el càncer i com ho ha viscut des de la fe, unes paraules i una experiència que val molt la pena.
Continuarem amb...
María José Mendoza, la María José, que un cop més ens va revolucionar el percal, les ones, amb el seu estil sense complexos i molt divertit i espontani. Showtime, corre Mary Jo.
I arribarem a les 9 de la mata.
Jordi Cerdà i Guillem Pursals, que ahir divendres al nostre Totum Revolutum ens van ajudar a entendre què està passant amb la tràgica situació entre Rússia i Ucraïna. Constructius, didàctics, així som al Camins.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la Ràdio, edició cap de setmana, però amb la nostra essència intacta. Que comiencen los juegos.
Camins.
Y agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Fernández. Buena vesprada, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantada de estar aquí en el programa.
Bueno, y nosotros también de recibirte, Eva, y de escucharte. Eva, la primera pregunta, ¿una enfermedad es una maldición?
Pues mira, al principio yo pensaba eso. En el 2017 me diagnosticaron cáncer de mama, uh-huh, muy grave, y claro, ante ese diagnóstico, pues se te cae el mundo y se para tu vida. Y lo primero que piensas, efectivamente, que es una maldición. Pero a día de hoy, y después de estos 4 años recorridos, solo puedo decir que el cáncer ha sido un regalo en mi vida, y fruto de ese regalo es el libro que vengo a presentaros. Así que nada de maldición, no.
Bueno, en esta primera pregunta ya nos has regalado un titular, ¿eh? La enfermedad en este caso no ha sido una maldición, sino que ha sido, podríamos decir, hasta una bendición. Eva María Fernández Salazar es de Jaén, licenciada en Derecho, profesora de Lengua Española para Extranjeros y técnico en Educación Infantil. Recibe la fe en la comunidad de la parroquia de San Pedro Poveda y ahora ha publicado el libro que ella misma nos comentaba ahora mismo, Un viaje sin equipaje, donde recoge pensamientos, sensaciones, experiencias de lo que supone vivir una enfermedad grave, pero con la mirada puesta en la fe. Eva, nos has dado, ¿no?, este primer titular, fue hace unos años, te diagnosticaron este cáncer de mama. ¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia de que tenías el cáncer?
Pues si os digo la verdad, lo que sentí fue que se me acababa la vida, porque era un cáncer muy grave. No tenía casi, mi sistema inmunológico ni siquiera estaba como para aceptar el tratamiento, uh-huh, para hacerle frente, y fue muy duro aceptar este diagnóstico. Lo que pasa es que me daba cuenta que a medida que ponía las fuerzas en mí, la tristeza era mayor. Cuando cambié el foco de la mirada y en vez de mirar en mis fuerzas, constaté que no las tenía y puse la mirada en Jesús, pues todo cambió, absolutamente todo.
Escucha, nos referimos al título del libro que has publicado, explicando toda esta experiencia del cáncer y cómo lo has vivido desde la fe. El título, lo recuerdo, es Un viaje sin equipaje. Cuando salimos de viaje, sea metafórica o de manera real, lo hacemos normalmente siempre con un equipaje. ¿Por qué te refieres a este camino que recorres viviendo el cáncer, a un camino que recorres sin equipaje?
Pues expresa, por lo menos por mi experiencia, la enfermedad te va desnudando de todo. Es algo que te hace despertar y darte cuenta que todo eso que con los años vamos almacenando, como yo digo, tenemos un corazón y a veces se convierte como en un trastero, ¿no? Está lleno de apego al reconocimiento, al éxito, el egoísmo, ese reconocimiento que vamos buscando muchas veces indirectamente, porque no somos conscientes de, ni siquiera somos conscientes, pero nos vamos, como yo digo, metiendo en una red, y cuando nos damos cuenta, estamos como ahogados. Entonces, en la enfermedad, todo ese equipaje se va lanzando, como yo digo, como el libro cuenta como un viaje en tren. Yo cuando lo escribía, lo que iba pensando era que esas maletas se iban lanzando poquito a poco,
sí,
en cada tramo del viaje, por la ventanilla. De manera que ese viaje, cuando lo acabas, ya no tienes equipaje material. Y entonces, realmente, todo ese equipaje que todos cargamos es un lastre que nos separa del amor de Dios. Y en la medida en que lo vamos soltando, nos hacemos más libres para ver a Jesús en nuestra vida. Por eso digo lo del trastero, hay que limpiar el corazón de todo eso, y la enfermedad, si la sabes vivir, puede ser una ocasión, vamos, ideal para purificar el corazón de todo ese equipaje que no ahoga.
Eva, ¿cómo fue la génesis del libro? ¿Cómo el momento en que te planteaste pues escribir este viaje, esta metáfora de viaje en tren que el Señor te había propuesto en tu vida y compartirla con los demás? ¿Cómo fue esta génesis?
Pues mira, el origen del libro fue que como yo durante el proceso de enfermedad he recibido tanto amor de Dios, pero no solamente el amor de Dios reflejado en mi corazón en forma de dándome alegría, paz, fortaleza, consuelo, también lo recibía de los hermanos, ¿no?, de todos los que me han acompañado en el viaje. Entonces, era tal ese consuelo y esa paz que me daba que yo pensaba, ¿cómo me voy a quedar con todo esto? Sería una egoísta si yo me quedara con todo este amor que me está ya hasta desbordando. Es decir, yo necesito consolar a otro igual que el Señor me ha consolado a mí. Porque si no consuelo a otros, no sé para qué quiero todo este amor que el Señor me ha dado. Entonces, ese fue el origen del libro, consolar a otras personas, no solamente a personas que estén atravesando el cáncer, sino cualquier persona que esté atravesando otra adversidad. Poner en el libro todo el amor que yo he recibido para que ese amor sea consuelo, ojalá lo sea, para quien tenga este libro entre las manos y encuentre al Señor, que es el propósito del libro.
Sí. Tú has hecho ahora referencia, Eva, al soporte de las personas que estuvieron contigo, que te apoyaron o que te siguen apoyando, evidentemente, que al final es el soporte de la comunidad cristiana. ¿Qué importancia ha tenido para ti esta comunión de los santos en medio de toda esta historia?
Pues, vamos, esta comunión de los santos ha sido primordial, porque para mí ha sido una escuela de vida, o sea, vivir la fe en comunidad, orar los unos por los otros, la oración de intercesión, la oración de alabanza, ha sido para mí una lección, porque yo hasta este momento solo estaba acostumbrada a rezar por gente que conocía, fíjate, por mi familia, por sí. uno, por amigos. El tiempo que dedicaba a la oración era sobre todo para personas que conocía. Y esta enfermedad me ha enseñado el rezar por los que no conozco y en comunidad. Sobre todo la fuerza que tiene la oración en comunidad. Y darme cuenta que la fe no la podemos vivir solos. Si no tenemos una comunidad en la que practicarla, es muy fácil que al primer problema empecemos a tambalearnos y no sigamos. Y esto es una carrera de fondo que tiene que durar hasta que estemos aquí en la tierra. Entonces, apoyados por una comunidad donde tú puedas vivir tu fe, pues es que no tiene color. O sea, es que todo se lleva mucho mejor. Por eso mi consejo es que los cristianos se unan y vivan su fe en comunidad.
Ahora tú das este testimonio, pero antes yo creo que lo habías recibido. Creo que también te ha marcado mucho una amistad en Cristo de la que recibiste un testimonio que te ayudó mucho. ¿Cómo fue esta amistad, Eva?
Pues he tenido muchas buenas amistades que me han dejado bastantes testimonios de fe. De hecho, en el libro hay un capítulo donde hay una meditación que la llamo la luz de la enfermedad, ¿no? Porque considero que no solamente dan testimonio las personas que están vivas, sino que las personas que ya han fallecido siguen siendo luz. Y he querido reflejarlo en el libro, ¿no? Entonces, en este capítulo donde yo hablo de estas personas, cuento algunos testimonios, y uno de ellos es muy importante porque es el que da título a este libro. Sí. Este libro se iba a llamar Mi nombre es Bartimeo, por lo identificada que yo me sentía con ese personaje bíblico, sí. Pero este amigo, cuando se despidió de mí, porque ya estaba muy grave y ya solo hablábamos por teléfono, pues en una de nuestras conversaciones finales, pues me dijo que me llamaba para decirme adiós porque se iba a hacer un largo viaje para el que no necesitaba equipaje y que se iba en paz. Y con ese testimonio de fe, de despedida, de que se iba al cielo, me dejó y quise reflejarlo. Al final, fíjate, le cambié el título al libro porque cuando iba a poner el título vinieron a mi corazón estas palabras que definen el libro, un viaje sin equipaje, ¿no? Y fue él fue el que me dio el testimonio a mí, fíjate.
Eva María Fernández Salazar, es muchas cosas, pero hoy nos ha acompañado para hablarnos del libro del cual es autora. El libro es Un viaje sin equipaje, se puede encontrar en cualquier librería. Lo tenemos en FNAC, en la Casa del Libro, lo tenemos en Amazon y también en las librerías especializadas. Y si se pide en cualquier librería, te lo van a traer. Y yo creo que merece mucho la pena, después de escuchar a Eva, para saber más sobre estos pensamientos, sensaciones y experiencias de lo que supone vivir una enfermedad grave, pero con la mirada puesta en la fe, porque ella misma nos ha demostrado que puede ser una bendición y no una maldición. Eva, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Camins y mucho ánimo con lo que te queda por recorrer.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Camins.
Me haya una tentación de decir, ay, ¿por qué no me convertiré de una vez para siempre?
Uy, el día que digas eso, eres más pecado que antes.
La bona vesprada.
Bueno, entonces estamos en cosas de la basílica, que aquí el Rafa Sanahuja me despista.
Te m'has contat poc, Mònica, vens molt callada.
Conversión, conversión.
Mira, en fi.
A Radio Estel.
Quina alegria, quin alboroto, otro perrito piloto aquí a Radio Estel. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Escolta, et veig amb el cap molt alliberat.
Molt alliberat,
però durant el
sí.
Dia, durant el dia no ha estat així, eh? Han passat no. Coses pels caps
però
de les persones.
Però tot el dia no he estat, eh? Amb les orelletes de la mini.
Ah, perquè has portat les expliquem als nostres oients que no t'han
sí,
vist.
Perquè com que és carnaval, doncs cada persona de la ràdio ha portat el que
tu
ha volgut.
Tu saps que això és molt de parvulari, directament.
Ai, a mi m'encanta carnaval, eh?
T'encanta el carnaval?
Sí.
Doncs mira, aquí no tenim...
I hauria de ser a l'estiu.
A l'estiu?
Sí.
Aquesta és la teva
teoria,
reclamació.
Sí, perquè carnaval a febrer fa molt de fred i, bueno, des d'aquí fem una reivindicació perquè el carnaval sigui també
doncs,
a l'estiu. Dos carnavals
a
l'any.
Tothom al carrer. Mira, ara a les 10 a Plaça Catalunya, manifestació perquè canviïn el carnaval i el fotin a l'agost, directament.
Sí.
María José Mendoza, soc tota teva. Què vols?
Vinga, començaré.
Vinga.
Pel salseu polític al PP dels últims dies. Qui no està enganxat
a
aquesta història?
M'estic... fa por, això.
Qui no s'ha posicionat entre els partidaris d'Isabel Díaz Ayuso o de Pablo Casado? El Partit Popular tornarà a ser el mateix? No ho sabem. No ho creiem. Més crisi interna a tots els serials de totes les televisions i ràdios. Després de tots els memes que no han sigut pocs i de que si era Pablo Casado seria Pablo Divorciado.
Quin gran acudit.
Després d'intentar explicar qui estava al darrere d'aquesta trama de corrupció, després de totes les dimissions que ja hem patit, i potser les que ens queden, després de que el germà de Ayuso...
Està fent una mica llarg, això.
No, ja acabo. Després de que el germà de Ayuso sigui un dels germans més famosos del món,
sí.
Aquest matí, al Congrés dels Diputats, Casado ha decidit anar-se'n de la sessió de control.
Y se marchó y a su barco le llamó.
Qué maco. I a més encaixa molt bé perquè com és la gavina, les gavines del Partit Popular, jo me l'imagino amb un vaixell, amb una samarreta
i se'n va.
Allò blau i blava amb franges, saps, de marinerista.
Sí.
I les gavines allà, saps, cantant.
Pablo Marinero
de luces.
Divorciado. I tot això...
Quin serial, tu, quin serial.
Mentre que les ovacions li acompanyaven fins a la sortida molt per donar-li suport...
Sinceres ovacions.
Sinceres, bueno, no sé jo,
sí, eh? Sí, totalment. Es nota, això es nota.
I molt, han sortit
sí.
Corrents, darrere d'ell, Pablo Montesinos i Ana Beltrán.
Ah.
En plan de... Ai, Pablo Casado, t'estem recolzant. Sí, però... Per què? Escoltem les últimes paraules.
En plan, ai, Pablo Casado, t'estem recolzant. Vale.
I escoltem les últimes paraules que ha dit aquest matí abans de sortir.
Aquestes són les darreres paraules de Pablo Casado.
Espero que el gobierno se ponga al servicio del interés general, con respeto a las instituciones, a la unidad nacional y a la igualdad de todos los españoles. Porque es a ellos a quienes nos debemos.
Son 4 minutos.
A nadie más. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Ahí.
I amb aquestes paraules han anat, però com que no...
Però ha d'estar content, perquè Pablo Montesinos i Ana Beltrán han dit t'estem recolzant, han sortit darrere d'ell, i
sí,
ahir s'ha notat un carinyo.
Sí.
I les ovacions,
molt sinceres. I m'agradaria...
T'agradaria?
M'agradaria haver posat aquesta cançó de...
L'agradaria no és un programa de televisió, l'agradaria. T'agradaria què? Què t'agradaria?
Sí, l'agradaria tots els diumenges a partir de les 8 de la nit amb l'últim resultat del futbol. És que jo, de veritat, això no es pot. No, es pot, no, no hi ha seriositat, això.
No, és no. La idea, Maria José, que no sigui seriós el tema. Doncs, bueno, des d'aquí una abraçada
una
forta.
Una salutació a Casado, no?
A Pablo
i a ellos
Casado,
també.
Que està ara mateix surcant les aguas mediterrànies lejos d'aquí.
I també d'una pel·lícula a unes altres. Perquè el 12 de febrer es va celebrar la 36a edició dels Goya.
Rabiosa actualitat aquí a Camins, eh? Parlem ara d'una cosa que va passar fa 15 dies.
Escolta'm una cosa. Si jo tingués la secció cada dia, això no passaria. Deixa'm continuar.
T'ho he posat en safata,
vale.
Maria José.
Vale.
No, escolta,
Es va celebrar l'edició dels Goya, que es va fer al Palau de les Arts de València. I jo comentaré no les pel·lícules, sinó els moments tops de la nit.
Ah, vinga, i quina,
per què?
Quins han estat?
Van sortir Macarena Gómez amb el seu xicot Aldo Comas.
No sé
amb
una... No és
Macarena Gómez, l'actriu aquesta moreneta...
Moreneta. La moreneta?
Jo així no
ho puc. La de 8 apellidos vascos en diu Paula, que,
no.
Que a més fa...
No és aquesta.
Paula, no.
Ja te l'ensenyaré.
Paula, has fallat.
Surta la que s'avecina, em sembla.
Li has fallat a Maria José, Paula.
No, total... que van sortir amb una jaqueta on darrere posava el nom de Verónica Forqué, que ja sabem que
va morir
l'any passat, i com a recordatori i homenatge li van fer això.
Una jaqueta amb el seu nom, no?
Exactament. Després va sortir, que t'he posat una foto perquè tu la vegis.
Sí, 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 és meravellós. Em fa el guió, Maria José, amb il·lustracions.
Sí.
L'estic veient ara
aquesta
mateix.
Directora, Carla Pereira, anava
flecos,
igual
flecos.
Que el seu curtmetratge d'animació, com veus al costat, que és com una...
Ah, és veritat.
Ara no sé què dir-te, que és com un gatet gos.
És com un
i ella
gos.
Anava com amb unes orelletes
de gosa,
verdes.
De gosa.
Que dius, mare de Déu, senyor, per què ha de vestir així la senyora?
Bueno, escolta, aquí a aquesta casa no ens espantarem, perquè les coses que s'han vist al cap de les persones avui...
Home, no
aquí el que ha sortit molt, molt afavorit de tot és Jordi Carretero. Jordi Ai. Carretero crec que ha de valorar portar la perruca cada dia, directament.
Home, clar, és que de no tenir ni un pèl a tenir molts, doncs
tenir,
ja miràs.
A tenir la melena de Rafael Agarrà.
I també hi ha una actriu, Pilar Ordóñez.
Sí, què ha passat?
Que també s'ha posat com un vestit una mica curiós, que era de Gata Ruiz de la Prada. Ja saps tu com són aquests
sí,
vestits.
Sí, molt colorits.
Molts
sí,
colorits, molt, sí. I semblava com un adrador.
Un adrador?
Un adrador.
Vale.
Un nòrdic.
Un nòrdic.
Digue-li ex.
És com si hagués sortit del llit, allò de les pel·lícules, i s'embolica, no?
Exactament,
en l'edredor,
sí.
I dic, pues me voy a los Goya.
I ja està, amb unes floretes al
cap. I no li dono més voltes.
I ja està.
Està
I
bé.
I també Eduardo Casanova...
Sí.
Va portar...
Fidel.
Exactament, a l'Aira.
Sí.
Com un vestit negre, amb uns llaços roses,
sí.
I el cabell també rosa.
Aquest el vaig veure.
Sí, però... resulta que el dia següent va rebre crítiques i missatges d'odi.
És que Eduardo Casanova,
de la seva aparició.
Molt bé, no cau.
Home, no sé, a mi em cau bé.
No sé per què. No, jo no em posiciono, però no cau molt bé. Eduardo Casanovas no té massa bona premsa.
Vaja, ell ho sap, ell ho diu.
Ell ho diu? Ell ho diu és...
Ell ho diu, separat.
Ell ho diu és una invitació als nostres oients a que es callin coses, ell ho diu.
Truqueu al... No.
Vinga, va.
I
sí.
Ara passarem a un altre tema que t'agrada molt.
Ah, sí,
perquè
sí,
de pel·lícules passem a telenovel·les.
Ai, Maria José, le has dado.
¿Quién es ese hombre que me mira y me...
És que ara mateix passa un home pel carrer i l'està mirant a Maria José i, clar, ella ha dit, qui és ese home? No ho sabem. És un veí que probablement no tornarà a passar per aquesta cantonada mai més a la vida. Escolta,
perquè sí,
és un home que a partir d'ara farà una ruta molt diferent quan surti de casa
no,
a comprar
ous. No, perquè jo l'estic encisant amb la meva presència. És que no entens.
Tens tota
no
la raó. Si us plau, regala'm la paraula telenovela un altre cop.
Telenovela.
Ai,
mira, tenim
ai.
Un altre home
un altre
al
home?
Darrer.
¿Quién es ese hombre?
Això és increïble.
¿Quién es ese hombre que nos mira?
¿Quién es ese hombre? Està flipant. I
ha
perquè
passat?
La sèrie Pasión de Gavilanes, evidentment, ha tornat després de 20 anys. Torna a la dinastia de la família Reyes Elizondo.
Reyes
la seva
Elizondo.
Hacienda, amb els seus Cavalls.
María José Mendoza.
I Noves Traves. Home, et diré una cosa. Mendoza...
Tens nom de telenovela.
Exactament.
De telenovela, sí.
Perquè aquí a Espanya no s'estila tant.
I ets una mica telenovela, tu, eh, en si.
A mi m'encantaria viure en una telenovela, però que acabés bé.
Però, María José, si ja vius una mica.
Jo, de veritat. Coge tus cosas y vete, por favor.
Sí. No, 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 ara mateix, mira'm.
Ja, i... Macho directament. No, diré una cosa, que aquesta nit a les 10 tenim una nova cita amb els, la família Reyes Elizondo.
També tenim Radio Fórmula aquí, tenim música fantàstica. La gent,
també, senyor, però podeu fer les dues coses al final. Vale? Vinga.
María José Mendoza, mil gràcies per estar amb nosaltres, per portar-nos aquesta secció
gràcies.
Boja, intensa i meravellosa, com ets tu. Vale?
A tu sempre.
De dilluns a divendres, a misses dites, a partir de les 8, Camins, a Ràdio Estel.
Totum revolutum.
Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada.
Bona nit.
Ben tornat... Ja s'està rient. Ben tornat, Guillem Pursals, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes... Ara, així, veus el que és un tertulià entregat, Jordi? I no tocant els nassos. Constantment, constantment. Escolteu, nois, a veure. Avui us hem proposat fer una mica de sessió del que està passant a Ucraïna, a Rússia, aquest conflicte, una mica que ens té a tots entre el cor trencat, encuriosits, una mica perduts, perquè, clar, jo escolto el Pol Marçal al matí parlar d'aquestes coses i dic, bueno, aquest tio ha fet un màster en geopolítica i ho té tot claríssim. Però jo vaig perdut com un cerdo en l'òpera. Llavors... Sí, Jordi. Exactament. Llavors jo dic, bueno, ja que tenim aquí dues persones cultivades, llegides, estudiades, doncs aprofitem-les. Per tant, si us sembla bé, aquí hem preparat amb el Ferran un qüestionari que podria ser de primer de conflicte bèl·lic Putin-Ucraïna, ¿vale? Perquè, per exemple, per començar, a veure què ens aneu dient. Quin tipus de govern, sistema polític és actualment Rússia? Perquè ja han hagut eleccions, o no han hagut, o què ha passat?
Mira, però...
Guillem s'ha quedat flasejat.
Sí, perquè aquesta pregunta me l'han fet un examen de la carrera.
Ah, mira, doncs aquí estem en aquest nivell universitari.
No, principalment és un sistema que, degut a les seves mutacions, es coneix com superpresidencialista.
Superpresidencialista?
És el nom que té informal, és a dir, és un sistema presidencialista. Ah,
para los amigos.
Sí.
I el nom formal?
Presidencialista.
Presidencialista.
No som originals, els politòlegs, posant noms a les coses.
Diga, heu posat un súper i us heu quedat tan panxos. Bueno, molt bé. Super, a veure, però explica'ns.
Bàsicament com... és perquè el president del país concentra la principal autoritat de tot. I és el causa finita del poder polític que hi ha a Rússia. Mm. També és cert que hi ha una gran part que decau sobre el primer ministre, i això també s'ha d'anomenar. És a dir, un paral·lelisme...
Perquè no és el mateix, eh? President que primer ministre, en aquest cas.
Un paral·lelisme que pot haver-hi amb el sistema polític rus, per exemple, és el sistema polític francès.
Vale.
I això és important. És a dir, en el cas de Rússia sí que és cert que el president té una funció executiva important, però moltes de les decisions que es podien prendre el dia a dia recauen sobre el primer ministre i sobre la Duma, que és el Parlament.
Vale. I el Parlament pinta alguna cosa o ballen al so de Putin? En
no, no, no. O sigui, el tema que hi ha aquí, per exemple, en el cas de Rússia, és que, per exemple, Putin, com a... com es diu, independent. No forma part del partit de Rússia Unida, tot i que hi ha molta gent que creu que sí. No forma part del partit de Rússia Unida. Mm. I Rússia Unida és el principal partit que hi ha actualment a Rússia.
Escolteu, i Jordi, Guillem, la gent a Rússia, la gent de peu, el poble, segueix a Putin? Quin grau de legitimitat li donen?
Jo no he parlat en cap rus actual. Home, no, amb les últimes 24 hores.
Si ho intuïu, si ho sabeu...
Sí que és cert que les últimes eleccions, en Guillem també ho podrà asseverar, les últimes eleccions legislatives que van haver-hi a Rússia, ja es van assegurar de tenir moltes càmeres i molts observadors internacionals per poder demostrar que eren netes. Què vull dir amb això? Pues que igual el suport de Rússia Unida, del partit que dona recolzament a la presidència del Putin, és d'un 60 i pico, gairebé un 70%.
Vale.
És a dir, no és un autòcrata odiat per la majoria de la població. Pot ser tolerat o volgut, però no, jo no crec que sigui una persona odiada.
Tu què opines, Guillem?
No, és una persona... Aviam, el problema que hi ha hagut aquí amb el sistema polític rus és que hi ha una putindependència, i això també s'ha de dir.
Putindependència.
Sí, és a dir, el tema que hi ha aquí és que Putin ha fet moltes reformes, després Medvedev, que va ser el seu primer ministre, ara crec que ja no ho és.
No,
ara ja no ho és.
Ara és el Minuchin.
El Minuchin el va canviar. Aleshores, clar, el tema que hi ha aquí és que quan es va canviar el sistema de poder, algunes enquestes ja apuntaven si el ciutadà dibuixava una Rússia sense Putin. I trobo que això és important, perquè el fet de que no es dibuixi una Rússia sense Putin per part de la ciutadania, que crec que és un 35-40% actualment, també demostra el que estava dient, no? Aquesta putindependència. És a dir, què hi haurà després de Putin? Hi haurà una Rússia després de Putin? Som capaços d'imaginar un líder després de Putin?
Doncs ara ens hem situat ja una mica a què és Rússia. Fixem un segon la mirada, si us sembla bé, a Ucraïna. Quin és el govern que té Ucraïna? D'on ve?
Puc dir una cosa?
Sí, clar, i tant. Sí, sí.
És que en Guillem és politòleg i ho sap molt millor.
No, Guillem està motivadíssim.
Està molt motivat.
Guillem abans d'entrar per la porta ja m'estava massacant.
Jo faré un esglaó més avall. El tema d'Ucrània és una miqueta diferent perquè no és ben bé presidencialista, qui mana és el primer ministre. Uh-huh. És a dir, tenen un sistema molt més similar al britànic en aquest aspecte. Hi ha un cap d'estat que és el president.
Aquí sí que tenim una democràcia més clara, no?
Bueno, és una partitocràcia. Al nostre país.
Partitocràcia.
No és ben bé una democràcia com la britànica, per dir-ho d'alguna manera. Però, bueno, tornant al tema. El sistema ucranià és més semblant al sistema britànic. Té un primer ministre i un president, que és el cap d'estat. Mana, qui gestiona el país, és el primer ministre. Ens estem trobant.
I el primer ministre és Zelensky.
És en Zelensky, sí. Mm. Que en aquest cas també es dona el cas que en Zelensky i el president del país, els dos són jueus. Ho dic com a nota... Sí. Perquè se'ls ha acusat de nazis, però després també m'agradaria, si ens deixessis parlar d'això dels nazis, de l'acusació d'en Putin que està fent en els ucranians.
Sí, ell ha parlat amb aquesta terminologia.
Bueno, però és que hi ha una confusió. Ell no està acusant el president ni el primer ministre, està acusant que hi ha un partit de l'Stefan Bandera que ha format part del govern durant molts anys, que és les SS, i no és una cosa... subjectiva, és absolutament objectiva. Van amb l'esvàstica, amb la creu de ferro, i fins i tot tenen un batalló muntat, el batalló d'Azov, que són, van amb bueno, fan, són les SS.
Però i quin pes polític té aquest partit?
Pes polític no ho sé, però pes militar molt, perquè l'assessor de seguretat principal del govern ucranià és un senyor que es fa dir el Hitler Blanco. I aquestes coses no s'estan dient a la televisió. O sigui, les acusacions de nazisme van en aquest sentit. Hi ha una part de la societat que està nazificada.
No sé si sap... Bueno, segur que sí, perquè esteu molt informats, però Zelensky era actor còmic.
Sí, era un actor de...
Feia una sèrie que el personatge era un professor que arribava a convertir-se en president del país.
És un humorista.
És un humorista.
Sí.
És que m'he quedat quan Ferran m'ha donat aquesta dada, dic, bueno, això és un Ronald Reagan de l'est.
Que darrere el que hi ha són els oligarques, que són qui manen el país i qui han posat al davant com a cara visible en Zelensky.
O sigui, Zelensky com a president i Michel com a primer ministre...
Micro, Guillem, si no...
Zelensky com a president i Michel com a primer ministre, llavors, això és interessant perquè sí que és cert que Zelensky com a president és el... ve del món del cinema i del teatre,
sí, sí.
Però és que, si recordem, l'anterior president...
Què era? Cabaretera?
Xocolater? No,
xocolater.
Bueno, amo d'una xocolateria, de la principal xocolateria del país.
Ah, bueno.
Que, de fet, va fer campanya regalant tabletes de xocolata.
Ah, sí? Per tant, un país pintoresc, no?, podríem dir, en aquest sentit.
No, el problema que hi ha amb el tema d'Ucraïna és que hi ha molts interessos ficats, hi ha el lobby energètic també per dins. Aquí, recordem que...
És una de les claus, no?, tot el tema econòmic.
De... Sí. Bueno, ells no produeixen energia ni...
No, és la transporten.
És blat i
bueno,
girassol.
Ells tenen el pas, no?, entre Rússia i la resta del món.
I són exportadors absoluts de blat i de girassol. Espanya està comprant 1.000 milions d'euros en blat ucranià.
T'agrada el blat?
Molt.
No, però continua sent el granero d'Europa, igual que
el granero d'Europa
de la Unió Soviètica sempre ha sigut el principal camp de blat, perquè bàsicament tot el país és pla, el clima que té és ideal, i això també ha servit per passar quasi tots els gasoductes importants a través del país.
Vale, i ràpidament, per anar avançant, quina història tenen en comú els dos països?
Aquí, com a història...
Te lo pides, no? Te lo pides.
Sí, m'ho demano molt ràpidament. La història en comú que tenen és que l'origen de Rússia és quan neix l'any 882 el rus de Kiev. no el Principat de Moscòvia, sinó el rus de Kiev, és l'origen de Rússia. I han estat units de manera desigual, alguna vegada han pertanyut, Rússia ha format part del Gran Ducat de Lituània, molt poc temps, però han tingut una història conjunta de 1.100 anys. Ucrània com a tal només va existir molt breument durant uns mesos, el 1918, després de l'enfonsament de l'imperi rus, de l'imperi dels arts, molt breument 5 mesos, i després no és res més que una república soviètica pensada i fundada per Vladimir Lenin i el Partit Comunista rus.
Per tant, no existeix una nació ucraniana en si?
Ara sí, des de l'any 90, però com a tal no existia.
I després, una mica abans de que s'acabés la URSS.
Quan s'acaba la URSS, la República Socialista Federativa Ucraniana decideix establir-se com a país independent. Però també he de dir una cosa, el 40% del territori és Rússia. Són gent de parla russa, de cultura russa, és que són russos, no són ucranians. I aquesta és la gènesi del conflicte.
Estàs d'acord? Està dient veritats, el Jordi? O... Vale. molt bé.
No, escolta... això que he dit és veritat. És a dir, a diferència d'Estònia, Letònia i Lituània, que sí que van existir durant l'espai de temps, Lituània és un poble mil·lenari com a tal. Després tens Estònia, que va existir durant el període d'entreguerres, i també tens Letònia, que va existir amb l'antic ducat de Livònia. És a dir, estem parlant de nacions que tenen milers d'anys, amb una tradició pròpia de fa milers d'anys, Ucraïna, en tot el cas que la tradició va lligada, com bé dit, a Rússia.
Per tant, l'origen del conflicte quin és? Quan comença aquesta guerra latent?
L'origen del conflicte no és res més que el fet de que Ucrània, com a part de l'element de seguretat rus, de que forma part de l'espai de la russosfera, Ucrània com a tal, si passa a formar part de l'OTAN, significa que els americans poden posar una base de missils ICBMs a 200 quilòmetres de Volgogrado, l'antic Stalingrado. És a dir, la defensa de Rússia és impossible si Ucrània no és un estat neutral. Si Ucrània passa als seus arxienemics, en aquest cas els Estats Units, Rússia és indefensable. És com si els hi posessin una pistola al cap. El fet de que Ucrània passi a formar part de la OTAN és tenir un senyor que et posa una pistola al cap i, clar, no tens més remei que dir-li que sí a tu.
Jo li preguntava al Guillem si hi havia algun pacte previ en què Ucraïna es comprometia a no formar part de la OTAN.
Sí. Hi ha uns pactes que es van establir l'any 94, poc després de la independència, que afirmava que no entrava dintre de la OTAN, però si li passava alguna cosa a Ucrània, els països europeus sortien a defensar-la. I era el motiu pel qual Ucraïna no tindria armes nuclears.
No només Ucrània, Guillem. Tots els països...
Tots els països del Pacte de Varsovia.
El Pacte de Varsovia, tots es van comprometre els americans a no integrar-los a la OTAN. Mentida podrida, perquè al cap de 6 mesos ja van començar a integrar tots els països. En el cas d'Ucrània és més cridaner el fet de que... ja et torno a dir, la defensa de Rússia és impossible si Ucrània s'integra a l'Aliança Atlàntica. Però absolutament impossible.
Però el conflicte no diria que ve pas d'aquí, sinó quan hi ha el Maïdan de l'any 2014 i 2015, però no només pel tema de la OTAN, sinó que no hi havia cap posicionament en aquell moment, sinó el propi fet de voler construir un estat-nació ucraïnès, obviant el 40% de cultura russòfona, crec que és el gènesi del conflicte actual, que és quan apareix Donbass, Lugansk.
De fet, hem sentit ucraïnesos que consideren que fa 8 anys que estan en guerra.
Sí, des del 2014 a 2015.
És que el 40% de la població va demanar un referèndum i ser federalitzats. Tenir una província, res més que una província, on es pogués aprendre rus i mirar la televisió russa i parlar rus.
Per tant, ara hem vist aquest atac de Rússia directament cap a Ucraïna. Han avançat, han arribat a Kiev. Quina responsabilitat... Perquè, clar, veiem a Putin amb aquella posada en escena de persona autoritària, de persona que fa por directament per les seves formes, perquè ha iniciat l'atac. Però quina responsabilitat té Ucraïna en el conflicte?
En aquest cas no trobo que hi hagi una responsabilitat ucraniana clara o una responsabilitat russa clara. És a dir, aquí sí que és cert que s'ha de parlar també de l'enventolament que hi ha hagut per part de... qualsevol cosa, aquí estem darrere per el que ha fet països europeus, no? Qualsevol cosa estem aquí per cobrir-te, qualsevol cosa estem per ajudar-te, no parem d'enviar-te armament, no parem d'enviar d'això. Les negociacions de Minsk 1 van ser un fracàs, les de Minsk 2 també, perquè el govern ucraïnès en part no les ha complert, i això també s'ha de dir. S'ha de dir.
No les ha volgut complir.
No les ha volgut
complir. S'ha negat a deixar que els russos puguin aprendre...
S'organitzin.
Parlar amb
la seva... Sí, exacte.
El s'ha negat, i llavors s'ha parlat moltes vegades del genocidi del Donbass.
Que exagerat.
És una mica exagerat, però sí que és cert que hi ha un batalló de nazis, és cert, a la guerra de l'est, del Donbass, pues que està massacrant població russa. Jo no sé en quin punt i si és un, són crims de lesa humanitat, però és cert que Ucrània ha provocat moltes vegades a Rússia, sempre tenint a darrere una OTAN que li deia, ei, tu tranquil, estic jo aquí. Tu tranquil, tu tira endavant amb Rússia, que jo estic aquí. I a l'hora de la veritat s'ha trobat sola i reconeguda.
És un bon moment perquè ens expliquis aquesta afirmació de Putin sobre el... Ah, bueno, ja ens ho he explicat abans, lo del nazisme i tal. Perfecte. Entonces, això és molt valencià, eh? No us penseu, aquestes espardenyades. Intencions reals de Putin. Perquè, Guillem, tu m'estaves dient abans que el veies molt desorganitzat, realment.
Sí, és a dir...
Com que no ha calculat bé què li pot passar una vegada atacat.
No que no hagi calculat bé en el sentit de quina sorpresa ens hem trobat, és a dir, oh, vaja, no ens ho esperàvem, sinó en el fet de... No hi ha informació, i era el que comentàvem abans, no hi ha informació sobre què està passant exactament, no tenim un seguiment del conflicte per part de les dues parts, de, estem aquí, estem allà, ens hem atacat, ens hem defensat...
Tot el que veiem és una mica vídeos de...
Tota la informació d'alguns corresponsals que estan sobre el terreny, que estan dient, estic veient un tanc, la resta d'informació que ens està arribant és a través de canals dubtosos, en el gran sentit, i de vídeos de gent que els estan donant per vàlids, perquè els missatges que hi ha, pensem que són vàlids, però...
I això, perdoneu, però jo no...
T'has parlat de la intenció.
Sí, la intenció.
Jo, per mi, la intenció del govern rus no és res més que una guerra relàmpago per agafar, agenollar Ucrània, obligar-la a signar un tractat de neutralitat, un tractat de desarmament parcial i d'annexionar-se les províncies russòfones.
Però ara hem escoltat a Zelensky, el president, bueno, el primer ministre d'Ucraïna, el president d'Ucraïna, dient, aquí us espero.
Sí.
Per tant, massa intenció de firmar, de signar, bueno, cap pacte.
També ha dit que estava d'acord a signar un pacte. Llavors els russos han dit, ens veiem a Minsk, a Bielorússia. I ell ha contestat, no, ens veiem a Varsovia i signem. O sigui, estem amb aquestes.
Sí, és que Ferran m'està parlant... No, que no li agrada que ho digui, però és que m'està parlant. Ara rebran reforços, ajuda internacional?
Ja l'han rebuda. És a dir, el Ministeri de Defensa d'Ucraïna ja ha admès, i ha publicat, i ha afirmat que ha rebut ja ajuda que bàsicament és armament, antitancs i tirraire, que és d'això, els Stingers, per intentar frenar qualsevol ofensiva russa sobre Kiev.
De fet, hem sabut aquesta tarda que s'han enviat també tropes per part de la OTAN. Això són bones o males notícies?
S'han enviat tropes. S'han enviat tropes als països de l'OTAN.
Sí.
I se les estan distribuint a Polònia, a Alemanya...
S'està movent per dins de la OTAN.
No a Ucraïna, sinó al voltant d'Ucraïna.
S'està parlant de fer una missió conjunta de la OTAN a territori ucraïnès per fer un corredor o fer un cinturó. S'està parlant. Però tot el moviment de tropes és, com bé diu, dintre de territori de la pròpia OTAN. Alemanya mobilitza tropes a Lituània, Lituània les mobilitza a Estònia, o sigui...
Considereu que la resposta de la OTAN, de la resta del món, ha estat l'apropiada amb aquestes sancions econòmiques, tancar l'aixeta econòmica, etc. O penseu que es podia haver fet alguna altra cosa?
Permeteu-me una cosa.
Sí, endavant.
És un tiro al peu, és un tret al peu que s'està fent Occident per diverses raons.
Per què?
Pues perquè això no obliga res més que Rússia a empènyer en mans de la Xina. És a dir, podran intercanviar la gran fàbrica del món, tindrà a la seva disposició tots els inesgotables recursos naturals de gas, de bauxita, de petroli, de Sibèria, que en lloc de vendre's a Occident i a Europa, se l'intercanviaran entre ells.
Ràpidament, quant durarà el conflicte, Jordi?
Menys d'una setmana. Una setmana, com a molt llarga.
Una setmana.
Poc menys d'un mes.
Setmana més. Aquí estan les apostes. Jordi Sardà, Guillem Pussals, mil gràcies. Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb el gran Ferran Capdevila, animamater del programa i productor sempre al peu del canó, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la tasca encomiable de la Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical que deuen les mans, les maques mans del Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat, la que farà ara mateix en el propòsit, quin crack el Pol. Fins aquí el Camins edició cap de setmana, però sabeu que estem en directe, en rigorós directe, cada dia del món, de dilluns a divendres, a partir de les 8 i pico de la vesprada. Nosaltres, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns. Per tant, ho tornarem a fer, farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.